Els migdies de COPE a Menorca començam un nou programa del Mirall de l'Església.
Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Toni Fullana, na Sònia Febrer, en Marc Florit i en el control, en Toni Barber.
Avui, aquest divendres 29 de novembre, celebrem una efemèride ben especial. Càritas Diocesana del Menorca celebra el seu 60 aniversari. Un dia per agrair i per donar gràcies a Déu per la missió incansable en favor de les persones i famílies més vulnerables i en favor de l'Evangeli de Jesús. A l'entrevista reflexionarem sobre aquesta efemèride amb la Raquel Hernández. Ella ens aportarà la seva visió des de l'interior de Càritas Menorca i com s'atén i es comunica aquesta atenció als més desfavorits. Començem el programa amb la informació de les activitats que han tingut lloc aquests dies a la nostra església menorquina.
En primer lloc, Navero Moll ens explica com s'ha viscut el dia de la catequesi.
El passat cap de setmana, Solemnitat de Crist Rei va concloure l'any litúrgic. A les tres diòcesi de les Illes Balears es va celebrar també una jornada molt especial, el dia de la catequesi, amb el lema «Estigueu sempre a punt per donar raó de la vostra esperança». Aquestes paraules animen a ser una església en sortida i ajuden a fer camí cap al jubileu de l'esperança que l'Església Universal celebrarà l'any 2025. El lema d'aquest any també és una crida a seguir formant-nos perquè tots, preveres, diaques, laics i vida consagrada, anunciem l'Evangeli de Jesús i acompanyem en el camí de la fe a infants, joves, adults i famílies. A les misses es va agrair als catequistes de totes les comunitats de Menorca la seva vocació i la seva entrega, anunciant l'amor misericordiós de Déu als catequitzants.
Tot seguit, en Marc Florit ens aporta els detalls de la festa de Sant Climent.
Els dies 23 i 24 de novembre es va celebrar la festa de Sant Climent, en un ambient molt festiu i de gran germanor. Dia 24 de novembre va tenir lloc la missa a l'església parroquial oficiada pel rector Joan Tutzó, en la presència de la imatge del sant que, una vegada finalitzat l'acte religiós, va sortir del temple transportada per un grup per iniciar la romeria, en l'acompanyament de cavallers, dels gegants de Llumassanes i amb un ball dels membres del grup folclòric Sant Miquel. Durant el recorregut pels carrers del poble, els participants van fer demostracions tant de ballades populars com dels mateixos gegants, fent encara més festiva una jornada dedicada al patró de la localitat. Finalment, es va organitzar una paella popular. Un gran grup de persones es van ajuntar per a gaudir de la recuperació d'una tradició gastronòmica que fa uns anys que ja s'havia deixat de fer.
Per acabar, en Sebastià Taltavull ens parla de la cursa solidària Bosco Global.
El 24 de novembre es va viure la primera cursa solidària de Bosco Global, un esdeveniment organitzat per l'Obra Salesiana de Ciutadella. La cursa va unir tots els ambients salesians com l'escola, la delegació de la ONG Bosco Global, el club de bàsquet Boscos, els salesians cooperadors, els antics alumnes i entre altres. Els participants de totes les edats van recórrer els diferents circuits adaptats, mentre compartien valors d'esportivitat, solidaritat i germanor. Ens aporta més informació Guillem Benejam, director del Col·legi Salesià de Calós.
Bueno, diumenge passat, 24 de novembre, vam viure una jornada molt especial perquè van celebrar a Calós la primera cursa solidària Bosco Global organitzada per diferents ambients de l'obra salesiana de Ciutadella. Van participar més de 300 persones i va poder ser una oportunitat més per poder celebrar el 125 aniversari de l'arribada dels salesians a Ciutadella. Enguany, aquesta cursa va destinada en els projectes solidaris de Bosco Global, que, com sabeu, és una entitat que coordina accions missioneres i també desenvolupament a través de projectes que milloren, sobretot, les oportunitats de joves i de les dones de l'Àfrica i també d'Amèrica Llatina.
Seguim ara reflexionant sobre el jubileu del 2025. Avui ho feim amb un comentari sobre la bula de convocatòria del Papa Francesc per aquest any sant.
L'esperança no defrauda és el títol pres de la carta als romans per a la butlla, que conté súpliques, propostes, com la dirigida als governs perquè amnistien o indultin les penes dels presos o la d'un fons mundial per eliminar la fam amb els diners de les armes. Després, crides a favor dels presos, els malalts, la gent gran, els pobres, els joves.
També conté novetats com l'obertura d'una porta santa a una presó, en el context d'un jubileu que tindrà com a tema Pelegrins de l'Esperança, en referència als fidels que aniran a Roma i els que, no podent arribar a la ciutat dels apòstols, ho celebraran a les esglésies particulars.
L'esperança del Sant Pare és per a tots, especialment per als més desanimats, que miren el futur amb escepticisme i pessimisme. L'any sant sigui una oportunitat per fer renéixer l'esperança i també la virtut de la paciència, avui relegada per la pressa.
El Papa ha establert que la Porta Santa de la Basílica de Sant Pere s'obri el 24 de desembre del 2024, iniciant així el jubileu ordinari. El diumenge següent, el 29 de desembre, el pontífex obrirà la Porta Santa de la Basílica de Sant Joan del Laterà. A continuació, l'1 de gener del 2025, solemnitat de Maria, Mare de Déu, s'obrirà la Porta Santa de la Basílica de Santa Maria la Major. El 5 de gener s'obrirà la Porta Santa de la Basílica de Sant Pau Estremós.
Aquestes tres portes santes es tancaran el diumenge 28 de desembre del mateix any, de l'any 2025. D'altra banda, el 29 de desembre de 2024, a totes les catedrals, els bisbes celebraran l'Eucaristia com a solemne obertura de l'any jubilar.
A la secció musical, aquesta setmana, escoltant música del grup Cairoi, ho feim amb la cançó Desitjo Pau.
Ja n'hi ha prou de violència, jo no puc suportar-ho més. Ja n'hi ha prou de matances, les morts no portaran la pau. Ja n'hi ha prou de les armes, negoci de qui en vendrà més. Ja n'hi ha prou de mentides, escolta'm, desitjo pau. Llei de qui ha pogut més. Ja n'hi ha prou de cadenes que lliguen nostra llibertat. Ja n'hi ha prou de misèria, els rics potser no em comprendran. Veritat, ja n'hi ha prou d'injustícies, escolta'm, desitjo pau.
con motivo del 60 aniversario de Cáritas Diocesana de Menorca, que se celebra hoy, día 29 de noviembre, entrevistamos a Raquel Hernández, que es la responsable de comunicación y lleva vinculada a Cáritas Menorca desde hace 25 años. Buenos días, Raquel, y bienvenida.
Hola, buenos días, Sonia, y a todos.
Para entrar en contexto, te queríamos preguntar, si miras hacia atrás, ¿qué significan para ti estos 25 años en Cáritas?
Uy, si hago repaso de estos 25 años, pues esto ha sido una montaña rusa de emociones, todos momentos que han ido pasando, pero sobre todo ha sido una lección de vida constante, un camino donde he aprendido mucho y también ha sido un camino de compromiso. Aquí he entendido que cada persona que entra por la puerta tiene una historia y que la verdadera riqueza es poder acompañar a las personas, tenderles la mano. Lo importante, yo creo, que es estar presentes para quien más lo necesitan, y para mí realmente ha sido un privilegio formar parte de una entidad como esta, que tiene unos valores muy sólidos como son la solidaridad y el respeto por las personas.
¿Y recuerdas algún momento especial que nos quieras compartir? Bueno, seguro que son muchos, pero ¿alguno?
Yo tengo muchísimos momentos grabados en todos estos años, pero no podría explicarte uno solo. Para mí, a mí siempre me emociona recordar a las personas que pasaron por nuestros programas, que tuvieron una historia de éxito y que les va bien, y que además cuando se han encontrado bien han vuelto a contarnos que habían salido adelante y cómo les estaba yendo. Uh-huh. Y yo creo que son de las partes más emocionantes de este trabajo, porque además que vengan y te expliquen te reafirma en lo que estás haciendo, en que nuestro trabajo se está haciendo bien.
¿Y qué proyectos se han conseguido en Menorca para bien de las personas en situación vulnerable en estos 60 años?
Yo creo que, bueno, yo no he estado en los 60, pero creo que Cáritas ha tenido una labor incansable durante todos estos años, que ha ido adaptándose en cada momento de la historia a los retos que iban surgiendo, porque claro, con los años las necesidades, las problemáticas, todo va cambiando. Y yo creo que todo lo que se ha hecho ha sido importante, pero aprovechando que el año pasado fue el 30 aniversario menstrual, creo que fue un hito bastante importante la creación de un proyecto que, a más de social, era un proyecto medioambiental, que para una isla como Menorca, reserva de la biosfera y demás, pues era algo importante, porque además nacen en el mismo año, se declara la reserva de la biosfera y menstrual al mismo uh-huh. tiempo nace. Pero bueno, yo creo que todo el trabajo que se está haciendo en formación o en temas de vivienda, o sea, que son programas que se han adaptado a las necesidades reales actuales, ¿no? O sea, hemos ido cambiando, y yo creo que eso refleja el compromiso constante que tenemos desde Cáritas con la sociedad menorquina.
Y sabemos muy bien que Cáritas es un trabajo en equipo de muchas personas, técnicos, voluntarios. Raquel, ¿qué valoración haces de ese trabajo en equipo, que es muy importante?
Bueno, Cáritas en realidad no sería posible, no existiría sin todo el equipo humano que tiene detrás, y en eso incluyo no solo a los técnicos y trabajadores, sino también a los voluntarios, pues son más de 250 personas que sin ellos sería muy difícil, todo el trabajo con parroquias, que además son las muchas veces la cara, primera cara que se ve de una Cáritas en la parroquia, son pues esos voluntarios de la Cáritas parroquial, y bueno, donantes y colaboradores que apuestan por nuestro trabajo, que confían en nosotros. Yo creo que cada uno de los que estamos en esta cadena aportamos algo único. Y yo creo que lo importante de esto es que trabajar juntos genera un impacto positivo y real, que estamos demostrando que se pueden transformar vidas y mejorar situaciones frágiles que muchas personas están viviendo. Y bueno, si me dejas aprovechar el momento y aprovechando estos 60 años, desde aquí agradecer a todos ellos por su dedicación, por la confianza que ponen en nosotros y sobre todo por el cariño y el amor que ponen en todo lo que hacen cada día.
¿Y cómo se presenta el futuro?
Pues yo creo que, igual que te comentaba antes, que siempre ha habido retos y que los hemos ido encontrando con el paso de los años y los cambios, yo creo que en el futuro pues nos seguirá pasando un poco más de lo mismo. Seguirán naciendo retos delante de nosotros, pero también nuevas oportunidades. Como comentaba también antes, Cáritas siempre ha ido adaptándose a las nuevas realidades, a todo lo que iba pasando. No hemos tenido que pasar momentos, bueno, por lo menos desde que estoy yo, las crisis económicas y sociales o la pandemia uh-huh. son ejemplo de que hemos tenido que reaccionar rápido a un cambio. Y yo confío que seguiremos mejorando nuestra acción y sobre todo trabajando para que más personas encuentren esperanza, como dice la campaña nuestra de este año, abrimos caminos a camino a la esperanza. Y ahí es donde creo que nosotros tenemos que estar. Tenemos que ser un lugar donde las personas se sientan seguras y acompañadas.
Sí, sí, que la esperanza, como comentas, Raquel, está muy presente también en el objetivo diocesano de este curso. Uh-huh. Caminemos en esperanza y en el jubileo de la esperanza que viviremos el año 2025.
Sí, vamos ahí en paralelo.
Así es. Y ya para ir acabando, Raquel, como hemos comentado en la introducción, hoy, 29 de noviembre, se celebran estos actos para conmemorar este importante aniversario. Si nos quieres explicar un poco qué se hará hoy en Ciutat Vella.
Sí, bueno, pues lo primero que vamos a tener es a las 7 de la tarde una misa en la catedral. Va a ser un momento de acción de gracias por estos 60 años que oficiará el bisbe Gerard. De ahí nos vamos a ir al seminario donde nos va a acompañar la secretaria general de Caritas Española, Natalia Peiró, que va a dar una conferencia hablando precisamente de esos retos que surgen en nuestro camino y sobre todo desde la mirada de Caritas, desde el trabajo que nosotros realizamos. Y luego ya para terminar un poco de celebrarlo, los que nos hayamos apuntado y nos queramos quedar, habrá como un pequeño momento más festivo para compartir y demás, que además van a preparar un pequeño catering los compañeros del proyecto de Canavedet, que es otro de esos proyectos que se han conseguido en Menorca en estos 60 años, que es la Escuela de Restauración.
Pues nada, desde aquí animar a todos a participar a estos actos, como comentabas, en la misa, en la conferencia. Y muchas gracias, Raquel, por compartir este rato con nosotros. Y también desde aquí enhorabuena a toda la familia, a todo el equipo de Cáritas Menorca por este 60 aniversario y esta labor a favor de las personas más vulnerables.
Muchas gracias a vosotros.
Després de l'entrevista, seguim amb més música. Cairoi ara ens canta La nostra bona mare.
Vull que des del meu cor brolli una paraula d'esperança, que em retorni la pau, que em retorni la serenor. Que em retorni la pau, que em retorni la serenor. Des del meu cor neixi una mirada envers Jesús i que sigui Maria la llum i la vida en la fosca nit i que sigui Maria l'alè de ma vida en el meu camí.
I ara els anem a explicar les activitats que es faran aquests dies aquí a Menorca. Celebració del 60è aniversari de Càritas Menorca.
Divendres 29 de novembre es faran diferents actes a Ciutadella. Missa a les 19 hores a la catedral. Tot seguit, conferència a les 20 hores al Seminari Diocesà a càrrec de Natàlia Peiró, secretària general de Càritas.
Presentació d'un nou llibre d'en Bosco Faner.
Demà, 30 de novembre, a les 20 hores, a la parròquia de Sant Esteve, Ciutadella, presentació del nou llibre Siguis feliç, estima, del prevere Joan Bosco Faner.
pregària del Predor.
Aquesta pregària es farà el pròxim divendres 6 de desembre a les 17 hores a la parròquia Sant Martí, a Es Mercadal.
Pregària contemplativa a Santa Clara.
Aquesta pregària es farà el pròxim dissabte 7 de desembre a les 18 hores a l'església de Santa Clara a Ciutadella.
Solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria.
A la parròquia de la Concepció, dissabte 7 de desembre, a les 17:30 hores, vigília d'oració a l'estil Hakuna, amb motiu de la festa titular. I diumenge 8 de desembre, dia de la Immaculada, missa solemne a les 12 hores.
I al monestir de les Concepcionistes, diumenge 8 de desembre, a les 9 hores, Eucaristia, a les 18:30 hores, cant de segones vespres i a les 19 hores, res del rosari.
I a Ciutadella?
El diumenge 8 de desembre, missa arxipestal presidida pel bisbe Gerard a les 12 hores a la catedral i participarà a la capella davídica en la seva festa.
A les acabades del programa d'avui, escoltam ara l'Evangeli de Sant Lluc, que us du a la reflexió i a la pregària.
En aquell temps, deia Jesús als deixebles:
hi haurà prodigis en el sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra les nacions viuran amb l'ai al cor, esglaiades pels bramuls de la mà embravida. La gent perdrà l'alè de por, pensant en els desastres que sobrevindran de per tot el món, perquè fins i tot l'estelada del cel tremolarà. Llavors veuran venir el fill de l'home damunt un núvol, amb poder i amb una gran majestat.
Quan tot això comenci a succeir, alçau el cap ben alt, perquè molt pret sereu alliberats. Estigueu atents sobre vosaltres, que l'excés de menjar i beure o la preocupació dels negocis no fa jugar el vostre cop i us trobàssiu aquell dia a damunt de cop i volta, perquè vindrà segur com un llaç per tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta, pregant en tota ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-ne de tot això que ha de succeir i us pugueu mantenir drets davant del fill de l'home.
El nou any litúrgic ens porta la bona nova segons Sant Lluc. Avui, amb unes paraules de Jesús arribat a Jerusalem sobre la fi del temps. Un missatge envoltat d'aquell llenguatge imaginatiu ben difós en el seu temps i que podríem comparar amb el nostre contemporani de la ciència-ficció. Unes imatges d'un daltabaix còsmic, però que volen fer referència a la nostra vida i a la nostra història personals. Quan també experimentam crisis, pors, amenaces o desesperances. Enmig d'aquestes situacions, trobam la crida de la fe a aixecar els ulls cap al fi de l'home. Aixecar els ulls i aixecar el cap és el tret de l'esperança dels deixebles de Jesús. És l'origen de la nostra llibertat que ens ha de portar a les situacions crítiques que podem viure a mantenir-nos aixecats.
I a la reflexió de l'Evangeli d'aquest primer diumenge de vent, els hi deim adeu.
Visquem aquest temps de vent amb la pregària, amb esperança i alegria, i ajudant a qui més ho necessita.
I recordeu que també ens podeu escoltar els diumenges aquí a la COPE a les 9:45 a Església Notícia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana. Adeu.